Ràdio Estel.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. A primera hora, amb Joan Trias.
Doncs vinga, aquesta hora i en aquest programa ja ho sabeu que anem fent temps de diàleg. Aquesta secció on volem conèixer el diàleg interreligiós, on volem conèixer i parlar amb diverses confessions d'arreu del país i saber en aquest temps com han viscut tota aquesta situació. Ens anem cap a l'Església Ortodoxa i parlem amb el pare Aurel Bunda. Pare Aurel Bunda, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia a tothom.
A més, l'Església Ortodoxa que celebra aquest cap de setmana de la segona Pasqua, si no m'equivoco, la Pasqua Ortodoxa, en aquest cas, eh?
No, al final del domingo, ¿no? Este domingo celebramos los Pentecostes.
Uh-huh. Com ho celebra això, l'Església Ortodoxa, i quina diferència hi ha entre el món catòlic?
No hay prácticamente de lo que es el momento de los Pentecostes, no hay diferencia. La diferencia consiste temporalmente en la fecha de Pascua, porque se sabe muy bien que hay una diferencia dependiendo del calendario astronómico. Alguna vez las Pascuas de la Iglesia Ortodoxa no coinciden con la Pascua de la Iglesia Católica, y por eso, dependiendo de la fecha de Pascua, también tenemos fechas diferentes de los Pentecostes. Sí, cuando bajó el Espíritu Santo sobre los apóstoles a los 50 días después de Pascua y 10 días después de la Asunción del Señor. Pero en lo que es la dogma, lo que es la enseñanza, decir, de 2000 años, no tenemos diferencia, tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia Ortodoxa. Se sabe muy bien por qué ha venido la gracia del Espíritu Santo sobre los apóstoles, ha dado a los apóstoles el verbo que Dios ha dicho: os quedáis en Jerusalén hasta cuando viene sobre vosotros el Espíritu Santo. Y a partir de este momento de los Pentecostes empieza la propagación, la misión de los apóstoles en el mundo. Prácticamente sobre lo que es la dogma no tenemos diferencia. Sí, tenemos diferencia de la fecha de Pascua, de la fecha cuando cae en el tiempo del año, y claro, cuando se celebra, nosotros celebramos la liturgia de San Juan Crisóstomo, sí, en esta fecha, pero no hay diferencia de enseñanza, de dogma.
Deixi'm preguntar-li també, per Aurel Bunda, com han passat aquest confinament a l'Església Ortodoxa?
Bueno, hemos pasado como todos el confinamiento, prácticamente ha sido una sorpresa para todos. Esta pandemia ha golpeado prácticamente todo el mundo y nosotros en la Unión Europea se sabe muy bien que no Cataluña, España entera, Italia, ha tenido la tasa más alta de víctimas. Lástima, y hemos rezado para todos como hemos podido, porque tanto en casa o en la iglesia en este tiempo hemos rezado, hemos celebrado como se ha podido, teniendo en cuenta todo lo que las direcciones gubernamentales han desarrollado, así la legislación vigente. Por eso, pero ha sido también decir un tiempo de introspección, de interiorización, de decir, porque nos hemos quedado en casa con familias, nos hemos encontrado con los niños, porque antes se sabía que los niños o las familias prácticamente se encontraba muy poco tiempo en casa.
No sé si en el seu cas també han usat les xarxes per celebrar doncs, dates assenyalades o per fer algunes celebracions.
¿Dónde? ¿En este tiempo de confinamiento?
Decía, si durante esta época de confinamiento han usado, por ejemplo, redes sociales como YouTube, por ejemplo, para retransmitir celebraciones.
No. Sí, hemos hecho algunos anuncios, pero no hemos enviado nada por las redes sociales. Por esas redes y más ha sido particularmente en la iglesia y o en casa hemos rezado y más hemos tenido una particularidad, sí, la particularidad social, porque mucha gente rumana se quedó sin trabajo y necesitaba comida y la iglesia la hemos tenido abierta para ellos. Hemos desarrollado un banco de alimentos con toda la comunidad y hemos atendido y atendemos más de 120 personas.
Una tasca social importantíssima, la que fa també l'Església Ortodoxa, en aquest cas.
Sí, claro, sí. Ha sido un punto clave en ese tiempo de casi 3 meses, fíjense. Y por eso, de otra forma, yo con otra gente, con otros fieles, nos hemos movido un poco en el ámbito metropolitano para dar comida para la gente. Algunos en la calle, sí.
Quina importància té per l'Església Ortodoxa el diàleg interreligiós?
¿Cómo? Ya no sé.
Decía, ¿qué importancia tiene para la Iglesia Ortodoxa el diálogo interreligioso, el diálogo con otro tipo de comunidades religiosas?
Bueno, es una importancia muy importante en este ámbito, porque la Iglesia Ortodoxa ha tenido siempre involucrarse en el diálogo y desde el principio del movimiento ecuménico, la Iglesia Ortodoxa ha desarrollado relación para conocernos y para no saber mucho más uno de otro en lo que es el ámbito religioso, la tradición, porque particularmente hablando de aquí de Barcelona, de Cataluña, todas las parroquias nuestras, por ejemplo, hablando de las parroquias rumanas, han hemos participado en el diálogo interreligioso sobre temas, sobre lo que es la espiritualidad de los santos padres de la Iglesia, una y única, más de 1000 años, porque se sabe muy bien que en el primer milenio del cristianismo la Iglesia prácticamente se fundó sobre la espiritualidad una y única. Y hoy día nosotros, lástima, tenemos todo lo que es las redes sociales, telefonía, todo, televisión, pero somos más dispersos. Antiguamente, 1000 años, la Iglesia no tenía, se movía con el barco, sí, pero tenía una unidad en el espíritu, una unidad en la expresión de la fe. Sí, por eso hoy día intentamos, un diálogo interreligioso, conocernos, pero cada vez parece que somos más troceados.
Le preguntaba por este diálogo interreligioso, también le preguntaba por cómo han pasado el confinamiento, también para preguntarle si tienen preparada algún tipo de celebración, conmemoración sobre las víctimas del COVID.
Nosotros en todas las oraciones, la que hemos hecho desde el 14 de marzo, en todas las celebraciones hemos conmemorado, y la Iglesia Ortodoxa como la Iglesia Católica, que tienen este arroyo muy, muy antiguo, tenemos oraciones muy antiguas de rezar a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de rezar a la Madre de Dios, pero también tenemos santos defensores contra pandemias. En la Iglesia Católica y en la Iglesia Ortodoxa hay santos que han pasado pandemias. En este tiempo de 2000 años se sabe, por ejemplo, no pesta o otras pandemias grandes. En el siglo XIV ha sido una pandemia que ha pasado por toda Europa en 17 años de pesta, 17 años, señor. Y los fieles se defendían sobre este enemigo, contra este enemigo invisible en las iglesias. Y en las iglesias se comulgaban y no recibían pesta. ¿Me entiende lo que digo? Uh-huh. Eso la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa tiene oraciones muy antiguas de 1300, 1400 años sobre este tipo de momento. Y de vez en cuando, fíjense usted, la Iglesia saca estas oraciones contra pandemias. Nosotros hemos, desde el principio, hemos empezado a hacer estas oraciones también conmemorando a los que han fallecido, pero también contra esta pandemia. Sí.
Pare Aurel Bunda, membre de l'Església Ortodoxa, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres a Ràdio Estel, explicar-ho tot plegat, i molt bona celebració la de diumenge.
Una abraçada.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Adéu.
Nosaltres que continuem i ho fem amb bona música, amb aquest What It Is.
running out, staggering in a square. There's lads and lasses falling about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the queues. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. It's what it is. It's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. Moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. That's what it is now. The garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, a Highland runs me to the wall. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows what I can do with you. It's what it is. It's what it is. On Charlotte Street, I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. That's what it is.
Ràdio Estel. A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família. El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Quan sortim de casa, sortirem a un món més solidari i millor, en el que hem de cuidar el bé comú. L'economia estarà ressentida i cal que entre tots li donem una empenta. Et presentem Tres Regalos Solidarios, la iniciativa social sense ànim de lucre per ajudar-nos a recuperar l'economia. Quan surtis de casa, fes tres regals. Un a tu mateix, un altre a un ésser estimat i un altre a algú que no coneguis a través d'una fundació, d'una ONG o de l'Església. Descobreix la iniciativa social que pot ajudar-nos a recuperar l'economia a tresregalossolidarios.com.
Recordes els top 10 de la ràdio de tota la vida?
Aleshores eren només musicals, però ara obrim el top 10 a qualsevol terreny que et puguis imaginar.
De dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, oh, Déu meu, el top 10 de la vida a Ràdio Estel.
Els 10 millors llibres d'aventures.
Les 10 cançons d'amor més tendres.
Els 10 viatges més anhelats.
Els 10 restaurants més sabrosos.
Les 10 obres de teatre que més t'han emocionat.
Oh, Déu meu, el top 10 de Ràdio Estel, amb Miquel Murta.
A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat,
Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Nou minuts i arribarem a les 10 del matí. I per acabar el programa avui, volíem parlar de la tornada als museus i de quines mesures cal seguir per visitar-los. Ho comentem tot plegat a aquesta hora amb Elsa Ibar, directora general del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Senyora Ibar, què tal? Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
Deixi'm preguntar-li primer de tot si a hores d'ara ja estan oberts tots els museus de Catalunya.
No, en aquests moments no estan tots oberts, ja en tenim un nombre important i al llarg d'aquests primers 15 dies ja la majoria d'ells estaran en funcionament. Sí. O sigui que aquests primers 15 dies de juny a poc a poc es aniran obrint. Tenim en aquests moments, avui, dia 4, dia 4 obrien els de Girona, els de Ciutat de Girona, sí. Tenim els primers que van obrir, el Museu Arqueològic de Tarragona, després Amposta, el de les Terres de l'Ebre, el de Tortosa també, o sigui, ara hi ha aquest cap de setmana passat al Museu Episcopal de Vic. O sigui, a poc es van reiniciant ja l'activitat presencial d'obertura pública, perquè la veritat és que no han deixat de ser-hi amb tot aquest confinament, però sí que l'obertura pública s'està efectuant ja des d'aquests últims 15 dies passats i paulatinament al llarg d'aquests, en funció de la desescalada a nivell sanitari, no?, de les regions i també de, sobretot, el més important és estar preparats i tenir totes les mesures i garantir la seguretat i un espai segur i un espai saludable.
Tot i que fa pocs dies i com em comentava, no és la gran majoria de museus perquè aniran reincorporant-se a poc a poc, com ha anat aquesta tornada dels visitants?
Home, la veritat és que està costant, perquè és lògic que la ciutadania, a part, hi ha una part de por, no?, de sortir d'anar a aquests espais, però nosaltres la veritat és que el que ens semblava i per on hem apostat és bàsicament amb l'oferiment d'aquests espais per a la ciutadania i no tant la seva massificació, sinó per la possibilitat de que tots els ciutadans del nostre país puguin gaudir d'aquests espais, que molts cops segurament en altres situacions, com que tens altres ofertes, doncs no gaudeixes d'ells, i aquest era el nostre objectiu. O sigui, l'objectiu era, bàsicament, obrir-los i tenir la possibilitat, no el que hi hagués una massivitat, perquè a part hi ha unes mesures restrictives, les quals un terç dels aforaments, amb unes visites, aquesta primera fase, amb visites individualitzades o amb grup familiar, o sigui, sense que siguin de grups ni amb activitats. Per tant, és tot una desescalada, tot un confinament molt paulatí i molt segur i seguint la normativa.
El que sí que ha estat un èxit han estat les visites virtuals que s'han ofert des d'alguns museus, oi?
Totalment. La veritat és que aquest és un tema que ens feia patir molt des del primer moment. Vam confinar i va ser ràpid. Ens feia patir el fet que, lògicament, el més important era la salut. I, per tant, que d'alguna manera doncs, desapareixessin durant aquest temps. I no ha estat així, perquè ha sigut la voluntat de tot. És un sistema molt, molt trebat i molt potent. I des del primer dia hi hem estat tots, tot aquest sistema de museus de Catalunya, des del més gran fins al més petit, oferint tots els productes virtuals que tinguessin i treballant fins a l'últim moment per tal de fer més amable, fer més portable aquest confinament al ciutadà. I jo crec que amb això podem estar orgullosos de tot aquest sector museístic i, lògicament, de la nostra ciutadania, a disfrutar de tots aquests productes virtuals i digitals i que s'han anat posant en xarxes.
Entenc que, precisament perquè ha estat un èxit, no acabaran aquestes visites virtuals,
Ah, exacte. Nosaltres apostem, i el nostre lema i el nostre objectiu és la presencialitat en aquests equipaments, i el que en traurem d'aquesta crisi i aquest avançament tan ràpid amb tots aquests temes tecnològics i digitals, i tenim molt clar, és que ens ha d'acompanyar sempre. O sigui, no ha de ser substitutiu en cap cas, sinó que el que ha de ser és algo que ens reforci l'oferta i cap al ciutadà i per tant que sigui un valor afegit, però no en cap cas substitutiu, això ho tenim molt clar.
Sí, com sigui, aquestes visites que s'han fet virtuals també oferien visites guiades. Això també es pot començar a fer presencialment o encara no?
Les visites guiades encara no. Això fins a la primera etapa, o sigui, a la primera fase, també en funció de les fases que vagi entrant cada territori. Cada territori que va avançant ja en fase 1 es preveia ja l'obertura restringida, en fase 2 ja pots començar a fer activitats grupals i guiades. En la primera no, la primera era visita, això que us comentava, més individual, entesa com a no un a un, sinó que doncs, amb unitats familiars i sense activitats ni educatives, ni a la fase 2 ja, que ja entres en una segona etapa i que d'alguna manera ja es va destensionant, sempre amb totes les mesures, eh? Això sí que és un tema que hem de tenir molt clar, que hem d'anar tornant a aquesta normalitat, però sense baixar ni un pèl les mesures de seguretat. I això nosaltres ho tenim molt clar i pensem que és una cosa que ho podem oferir i que per això tenim com a lema, no? Espais patrimonials, museus, espais segurs, espais saludables, espais de confort, espais, no?, que es prenen les mesures que calguen.
Ara que em feia esment d'aquestes mesures, a part d'aquesta mesura d'un terç dels visitants dins dels museus, quines mesures hem de tenir en compte de seguretat a l'hora d'anar a un museu?
Mira, en aquests moments... En aquests moments ja comença, o sigui, quan nosaltres vam treballar en tot el sector el pla de desconfinament, que en aquests moments està a Procicat i que aprovarà, tot i que ja s'està en actiu, ja obligàvem, cosa que no era obligatori, el que es anés en aquests equipaments amb mascareta. Per exemple, aquest era un tema que el vam posar com obligatori perquè pensàvem que era necessari i que era un aspecte segur. Ara ja el govern de l'Estat és el que regula en els espais tancats i ja ho ha fet obligatori. Altres aspectes, com per exemple tot el tema de tecnologia, tot el tema de la tecnologia, de pantalles tàctils, d'espais on la gent pot tocar, en aquesta primera fase no es poden tocar, sí que després ja s'estan estudiant mesures de com fins i tot que amb apps et puguis baixar la informació, vull dir que estem treballant en aquesta línia, no? Després, lògicament, els temes de neteja, però això és obligatori per tothom, no? Incrementar les neteges, sobretot en els espais comuns. Després, doncs, bueno, lògicament, oferir també tenim tot uns protocols i d'oferiment el contacte amb peces o pues, que no hi hagi aquest contacte no per la peça, sinó per la seguretat de la persona. Els distanciaments, bueno, tots aquests aspectes que jo crec que fa que... I el control. Els museus són espais on ja existeix un control de per si, sense cap crisi Covid, diguéssim, és molt fàcil, vull dir, s'ha fet sempre, per tant, ens ajuda, per això diem sempre que són espais més segurs, perquè ja forma part, no?, de la manera de treballar el control dels usuaris, d'accés, d'aquestes coses.
Senyora Ivana, ens queden molt pocs segons, però no volia deixar d'esmentar-ho perquè em sembla important que el Departament de Cultura organitza avui precisament diverses activitats per commemorar el 50è aniversari de la mort del poeta Josep Carner, i en un acte virtual organitzat per Lletres Catalanes hi participaran tant el president Quim Torra com la consellera de Cultura Maria Àngela Vilallonga.
Sí. Bueno, estem... No deixa de ser... De, bueno, totes les efemèrides que teníem previstes, bueno, que estaven aprovades pel govern de la Generalitat, pues nosaltres, amb la mesura que hem pogut i de forma virtual, les hem seguit fent, igual que altres commemoracions, i en aquest cas, doncs, sí.
I nosaltres que ja estarem pendents de tot plegat. Elsa Ibar, directora general del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí en aquest programa.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Mig minut i ja arribarem a les 10 del matí. De seguida, Mercè Raga, que ens porta tota la informació més destacada, i després no marxeu, perquè arriba 50 amb Sergi Mas, que avui conversa, atenció, amb l'actriu Itziar Castro. Val molt la pena escoltar-la, de veritat, que val molt la pena. I després a les 11, com sempre, Déu meu, amb Miquel Murga. Nosaltres hi tornem demà, a partir de les 8 del matí. Adéu-siau.